Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia de la Belén Marrón. Molt bona tarda, Belén, benvinguda.
Bona tarda.
Al Salvador Guillermo, bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Al Joan Maria Claveguera, bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem?
I al Daniel Arasa, també benvingut, Daniel, un cop més.
Molt bona tarda.
Al convidat d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Gerard Figueres, que és el secretari general de l'Esport de la Generalitat. Senyor Figueres, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per compartir aquesta conversa de dissabte amb tots nosaltres. El senyor Figueres, per qui no el conegui, va ser diputat al Parlament, si no m'equivoco, del 2010 fins al 2012, veritat, i des del 2012 fins ara és això, secretari general de l'Esport de la Generalitat, veritat. Molt bé, doncs amb ell parlarem avui de política i de moltíssimes més coses, i però sobretot d'esport, que és el seu àmbit, que és el que coneix perfectament bé, amb qüestions que tenim sobre la taula molt importants, per exemple, els Jocs d'hivern, els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, els Jocs aquests que es diuen Pirineus-Barcelona, la llei catalana de l'esport, que està al Parlament i que, bueno, té les seves, podríem dir, reticències amb alguns sectors de l'esport català, i d'altres qüestions de política que sé que li agrada molt al senyor Figueres, però ja ho abordarem també. Però comencem, si li sembla, per el tema de l'esport i per aquesta llei catalana de l'esport, que, com deia jo, està al Parlament. I jo no sé, jo vaig llegir l'altre dia que el seu objectiu era tenir-la aprovat aquest any 2020, a finals de l'any 2020, però jo no sé si el calendari electoral li permetrà a vostè, doncs, que el Parlament li doni el vistiplau a aquesta llei. Com ho veu?
El calendari electoral interfereix, segur, en la tramitació de la llei. A veure, nosaltres a Catalunya tenim competències exclusives en matèria d'esports, des de fa 40 anys, ja m'acaba el primer estatut. Llavors, tota la legislació esportiva s'ha anat creant a base de superposició de lleis i decrets, i home, el país ha evolucionat i per tant necessitem, doncs, una llei més pensant en els pròxims 10 anys que no pas mirant en els últims 40, i per això vam impulsar, doncs, tenir una nova llei de l'esport i l'activitat física, que ara vam servir aquesta terminologia, no? Aleshores, aquest estiu, el juliol, vam fer un acord entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el govern per tenir un text de partida, un text que fos una mica, doncs, un punt de sortida, diguem, perquè el Parlament pogués començar a tramitar una llei, i des del juliol fins avui, doncs, què s'està produint? En aquests moments, les compareixences, tot un procés de llei a partir d'un text inicial convida a representants del sector a compareixer i a donar la seva opinió, i un cop s'acaben les compareixences, un període d'esmenes, que acaben de retocar el text, un text final i es vota. Això, en un període normal, hauria de passar dintre el 2020. Hem de veure com afecta la finalització, diguem, anticipada de la legislatura. Clar. Què vol dir això? Que quan hi hagi nou Parlament, doncs la mesa del Parlament que es produeixi haurà de decidir si demana tornar a començar el procediment de zero, això vol dir que hauríem d'anar segurament més tard que el 20, o si agafem, diguem, els treballs de la llei en el punt que s'hagin quedat, doncs quan es convoquin eleccions. Clar.
Bueno, estarem a temps, doncs, a com va el desenvolupament de tot plegat a la Cambra Catalana, però d'entrada, com li deia, és una llei que ha aixecat certa polèmica en alguns sectors, no? El sector de la patronal del fitness, el llegit, els professionals de l'activitat física, que diuen, escolta, aquesta és una llei una mica que favoreix la privatització.
Sí, a veure.
I es crea també una figura o un ens de la Unió d'Esports de Catalunya que vol controlar o supervisar o gestionar totes les subvencions que es donin per a activitats esportives. Sobre aquest tema, vostè crec que l'altre dia va fer un debat al Col·legi d'Economistes de Catalunya i va obrir la porta que es pugui parlar, debatre i a incorporar coses que pugui preocupar amb aquests dels sectors que li comentava, no?
Correcte, perquè a més és una preocupació que en bona part jo comparteixo com a secretari i com a govern. El món de l'esport és un món, sense que ningú se m'enfadi, amb molts galls, per entendre'ns. I és un món que és una foto, jo diria, és un puzzle amb molts accents i colors. Per exemple, 7 milions i mig d'habitants, 18.000 entitats esportives a Catalunya. Això és brutal. D'aquestes 18.000 entitats esportives, majoritàriament voluntariat. 73 federacions esportives i 700.000 llicenciats. 46 consells esportius escolars i 400.000 llicències escolars. És a dir, tenim una xifra, un sector molt viu. Això és una sort, Ara, quan ens hem de posar d'acord amb una cosa com la llei, doncs això és una dificultat. Vol dir que això ens ha de portar a renunciar a fer una llei? No, vol dir que segurament serà un procés més complicat, no? On va iniciar-se una mica aquesta discrepància? Doncs quan hi havia un text que intentava consensuar bastant, impulsat pel govern, el món federat va fer un pas endavant. I en aquest cas la Unió de Federacions Esportives va, diguem, avançar-se a la resta del sector entrant una ILP en el Parlament. Vale? una ILP, una iniciativa legislativa popular, uh-huh, amb un text, jo diria, molt pro-federacions, molt també amb una línia, si voleu dir, un punt privatitzadora, i això doncs a la resta del sector no ha acabat d'agradar. Tampoc a mi, tot i que jo provinc d'una formació política, diguem, molt centrista, si voleu així, amb alguns apunts liberals, que creu molt en, diguem, en el tema de la concertació, que és molt com hem desenvolupat aquest país en els últims 40 anys, però hi havia algun punt que a mi em semblava una mica excessiu. Tot i això, jo diria que és l'important, que sapiguem que hi ha discrepàncies, ara hi ha un camí en el que tots podem anar, diguem, aportant el nostre granet de sorra, no? Què hauria d'acabar passant? Què hauria d'acabar passant? Que tinguéssim una llei curta, que tinguéssim una llei àgil i que tinguéssim una llei que d'alguna manera el que ha sigut un model d'èxit esportiu durant 4 anys no ho trenqui, sinó que ho faci evolucionar. Que ho faci evolucionar.
I, escolti, aquesta llei m'han dit que també contempla una taxa per a la pràctica de l'esport. Això és així? O... Perquè seria un gravamen sobre gravamen, no? Ja està gravat amb un IVA que és del 21%, pot ser?
Sí.
I a més li posem una taxa.
Bueno, a veure, jo vull diferenciar molt aquí entre govern i federacions. Bien. El sector federatiu, que agrupa 73 federacions esportives, no menors, amb una unió de federacions esportives que ha esdevingut un organisme potent, amb el lideratge del seu president, el bon amic Gerard Esteve, i ells el que reclamen d'alguna manera és que l'esport sigui menys publicitat, i que sigui, diguem, un òrgan que hi hagi molta més organització, que tingui més finançament també. Jo amb què estic d'acord amb ells? Doncs amb que el món de l'esport necessita més recursos, però no més recursos, diguem, públics perquè el sector els gestioni com bonament vulgui, sinó que necessita més dotació en els pressupostos públics de la Generalitat, dels ajuntaments, de l'Estat, i necessita una entrada de més recursos també del propi sector privat, no? Com el sector empresarial, el sector cultural, el sector esportiu també necessita més diners. Ara bé, d'aquí a intentar donar el monopoli de tot el que són els recursos de l'esport en una part d'aquest pastís, que és el món federat, per això s'ha aixecat aquesta discrepància, no? De dir, ei, primer, els recursos públics dels governs són els governs els que decidim a on els destinem. Perquè són recursos que paguen els ciutadans amb els seus impostos. I llavors, mirem si entre tots som capaços de fer aflorar més diners que es pugui gestionar el seu sector. Per exemple, anem a copiar el sector del turisme, no? Fa uns quants anys algú va dir, crearem la taxa turística, que pagaran els usuaris. I això va ser un d'alta baix. La gent deixarà d'anar als hotels perquè ningú ha deixat d'anar als hotels, el client s'ha acostumat a pagar la taxa turística, això genera una bossa de diners, i aquesta bossa de diners hi ha una part que la gestionen les administracions i una part que la gestiona el mateix sector. Vale? I avui té una bona valoració. La figura aquesta de la taxa pretén anar una mica en aquesta línia. No de gravar la persona que digui, jo vaig a jugar a pàdel o vaig a córrer i ara haig de pagar, no. Sinó pretén intentar trobar una manera de fer aflorar nous diners pel sector esportiu que es pugui gestionar el propi sector. En la llei no està concretat exactament com ha d'anar això, sinó que això ara ho hem d'anar desenvolupant i trobar, com deia, aquesta figura una mica similar del que podia entendre amb el sector del turisme. Un altre exemple, i no m'allargo gaire més.
Tampoc hi ha una xifra, no?
No
hi ha una xifra
establerta. No, la llei és molt un document marc que s'ha d'anar desenvolupant. Però un altre exemple que podria servir, no? Diguem, els governs cada vegada tenen més consciència de que l'esport no és només anem a guanyar medalles, sinó que l'esport és... Sobretot l'esport bàsic, que és el que fem aquí, és cohesió social, és formació, és educació, és integració, és trencar barreres lingüístiques, culturals. No? L'esport és una de les coses que permet unir més en tots els aspectes. Doncs, per exemple, no? es va crear una taxa fa un temps de begudes ensucrades. Per què? Perquè entenem que ens perjudiquen el nostre estat físic. Si com a govern el que volem és tenir una societat saludable, de gent amb bona salut, per què no... tota o una part de la recaptació d'aquest impost a les begudes ensucrades pot revertir en programes, en aquest cas, de foment de la pràctica de l'activitat física, etc. O sigui, el tema, el concepte taxa l'hem d'entendre més d'aquesta manera, com no dir, oiga, usted quiere hacer deporte, ara ha de pagar. No
pas com un afany recaptatori, no?
No, va per aquí, perquè ens, hosti, ens faríem la trampa al solitari.
Molt bé. Obrir micròfons, Claveguera i Belén, vinga.
Sí. Senyor Figueres, bona tarda. Vostè porta gairebé 4 anys de secretari general de l'esport.
8, no? Jo vaig ser 3 anys director general amb el senyor Tibau, de secretari. I fa 4 anys sóc el secretari. Sí,
doncs en porta 7, amb una matèria semblant.
Sí.
Estem a les portes de que s'aprovin uns pressupostos generals de l'Estat. Veurem, perquè en política el que avui és blanc demà és negre, i a l'inrevés. estem a les portes de que es puguin aprovar també els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, veurem si s'aproven. Aquests pressupostos, vostè creu, ha parlat de que el finançament de l'esport no solament ha de ser públic, sinó també ha de venir d'iniciatives privades, però aquests pressupostos miren cap a l'esport català? Ho dic perquè en quin moment es troba l'esport català? Sempre es parla que l'esport català alimenta moltíssim l'esport espanyol. Recordo fa 4 dies quan es van jugar dues finals de waterpolo europees amb fèmines i amb categoria masculina. En fèmines es deia que el 99% de les jugadores eren catalanes. En masculí el percentatge baixava una mica, però també era molt alt. És a dir, l'aportació que fa l'esport català cap a l'esport espanyol és molt elevada, jo crec que en algunes disciplines més que d'altres, però en general molt forta, i potser el finançament de l'esport català està molt per sota del que hauria de ser.
És insuficient, rotunda i claríssimament. Els pressupostos a nivell d'esports no estan ni de bon tros on s'haurien de situar.
I aquests pressupostos de l'Estat i de catalans del futur hi aprofundeixen positivament o no? O continuarem amb el mateix mal?
No, malauradament, diguem, aquest 2020 no serà l'any en el que disposarem, per exemple, de l'1% del pressupost de la Generalitat en política esportiva. No en disposarem. Ho entronco una mica amb la llei. Al final, el que pretenem també amb aquesta nova llei de l'esport és intentar fer comprendre que les polítiques esportives són un pilar fonamental d'un estat del benestar. Igual com la sanitat, o igual com l'educació, o igual com... Per què? Perquè només d'aquesta manera entendrem que cada euro que es destina a esport i activitat física són molts més euros que estalviem, per exemple, en gasto sanitari. O són molts més euros que estalviem, per exemple, en polítiques d'integració social. És a dir, hem de procurar que els grans decisors, tant a nivell català com a nivell de l'Estat, entenguin la importància que té l'esport, que en altres països ja ho han entès i, per tant, saben que com més diners invertim perquè l'esport esdevingui un hàbit que ja des de petits, ostres, és que si no, no podrem pagar els sistemes sanitaris ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a molts altres llocs, no? Per tant, els pressupostos són insuficients en termes de polítiques públiques esportives. Després, deixem que comenti una mica el tema d'aquest de la relació esportiva Catalunya-Espanya. És a dir, que l'esport és un dels llocs, no sé si dir l'únic, però l'esport és un dels llocs on el diàleg no s'ha trencat mai. Ni tan sols durant el 155, durant el període en el qual jo era secretari general de l'esport i entre d'altres van tenir els Jocs Mediterranis, diguem, el diàleg en esport no es va trencar mai. Mai. Què vull dir amb això? Que hi ha una certa normalització de que Catalunya és un motor, és el motor esportiu d'Espanya, Catalunya és el motor esportiu d'Espanya, però que això no ho utilitzem com en contra de, al revés, sinó s'entén com una qüestió natural i que això fa doncs que des de fa molts anys, doncs, per exemple, els Jocs Olímpics que es vagin produint, la delegació més nombrosa sempre és d'esportistes produïts d'aquí. Però, encara ho dic més, un dels àmbits de gestió de la Generalitat, que és el CAR de Sant Cugat, doncs és la fàbrica de medalles espanyoles, diguem, més gran de la història d'Espanya. I allà hi compartim recursos públics de la Generalitat i recursos públics de l'Estat. Vull dir que, diguem, hi ha una insuficiència de recursos que no interpretem com una confrontació, però jo sí que necessito aprofitar cada micro que tinc per reclamar. Diguem, jo afortunadament no tinc la clau per decidir quant pressupost va a cada lloc, però sí que necessito trobar aliats que ens ajudin a fer entendre els que tenen la clau per dir, ei, diners amb esport segurament són dels millors invertits.
Reclamen un 1% del pressupost.
Per què un 1%?
Diu, no? 1%.
Sí, per què un 1%? Bueno, doncs per posar una xifra, no?
Les xifres del 0,2%. Sí. És molt poquet, no? Sí. Comparat amb la resta d'Europa, l'1% seria la xifra ideal.
Bueno, seria una xifra per començar a treballar.
Acceptable.
Sí. També haig de dir que s'han posat sobre la taula algunes xifres que són una mica controvertides. No estamos tan mal, que diria aquell. Què vull dir amb això? Que a vegades es comparen xifres globals de què s'inverteix en esports en països europeus contra la xifra del pressupost de la Generalitat en països europeus. I això no està ben comparat, perquè aquí la Generalitat té un pressupost X en polítiques esportives, que enguany doncs, de passarà els 70 milions d'euros, però que en aquest pressupost hi hem de sumar el que hi destina cada regidoria d'esports de cada ajuntament. El món municipal a Catalunya és un actor imprescindible pel desenvolupament de polítiques esportives i aquí també hem de desenvolupar el que hi destina l'Estat. Tot i que les comunitats autònomes tenim transferida la competència exclusiva, doncs l'Estat s'ocupa de tot allò que és esport en àmbit estatal o nacional, i sobretot doncs, de tot el que significa la competició fora. No? És l'Estat qui es fa càrrec de pagar al Comitè Olímpic Espanyol la despesa de participar en uns jocs. És l'Estat qui es fa càrrec d'un seguit. Per tant, el que hem de fer és sumar els tres pressupostos, Estado, Generalitat, Diputacions i Ajuntaments, i veuríem que no estem tan mal. És suficient? No, rotundament no.
I aquest no estem tan mal, quin és? És a dir, quin percentatge és? On estem?
Bueno, és que els resultats ho avalen. Deixa'm que tu m'ho deixi un altre percentatge.
No, amb xifres econòmiques, vull dir. Amb números.
Amb xifres econòmiques? Doncs estem equiparats en països com els que podrien ser veïns nostres. França, com els que podrien ser veïns nostres, no tant del nord. Diguem, no estem on estan, per exemple, a Dinamarca, que aquí encara tenim camí per córrer. Però deixa'm que t'ho situï amb altres comparatives, amb altres comparatives, no estrictament econòmiques. Per què brilla Catalunya o per què brilla Espanya a nivell internacional? Entre altres coses, per esports. Quants campions som capaços de generar, i ara parlo estrictament de l'àmbit català, esportivament, i no només olímpics, abans tu feies referència a dues seleccions d'esports olímpics, parlem també d'esports individuals no olímpics, motociclisme. Vull dir, carai,
som una fàbrica.
Sí, avui un dels paràmetres que tenen els països per medir-se a nivell internacional és l'esport. Hi ha països que fan una inversió brutal perquè els Jocs Olímpics han de brillar, i aquí ens convindria una mica més. I això no és només una flor de cada 4 anys. Aquí hi ha un sistema esportiu al darrere que s'alimenta des de la base, tot això costa.
Catalunya ha sigut la fàbrica d'Espanya i també ho és en l'àmbit de l'esport.
Jo ara enllaço en un aspecte que els darrers anys sembla que ha quedat oblidat per tota la conjuntura política, global, etc. I pel que fa uns pocs anys era una lluita. Seleccions catalanes. I ho enllaço precisament en què Catalunya ha estat una mica fàbrica d'una bona part de l'esport espanyol. Hi ha alguna perspectiva de que s'avança en això o en aquest moment ja s'ha deixat estar i no es planteja en aquest moment?
A veure, aquesta és una reivindicació que segueix existint. Jo diria que és un horitzó que bona part del sector esportiu no hi renuncia. Ara bé, hem de ser molt clars que només tindrem seleccions catalanes competint oficialment si passen dues coses. Una, que això seria automàtic, si Catalunya esdevé doncs, un estat independent, això provocarà que gairebé de manera automàtica doncs, tindrem equips nacionals competint oficialment tot arreu. O dues, si hi ha un acord polític al que s'arriba amb l'Estat, amb el govern de l'Estat, i que permet, per exemple, que passin coses com les que passen a la Gran Bretanya, que, diguem, Anglaterra, Escòcia i Gal·les competeixen internacionalment de forma oficial en els seus esports, però en els Jocs Olímpics hi ha un comitè olímpic britànic, i per tant doncs, es produeix aquesta, diguem, normalitat en l'àmbit de l'esport. Jo no sé, diguem, si el diàleg que s'està començant a partir d'ara podria evolucionar cap a aquesta direcció o no, però en tot cas, diguem, si l'oficialitat només es pot produir des del meu punt de vista en aquests dos escenaris. Fa un temps, un anterior president de Foment del Treball va plantejar sobre la taula la necessitat o l'oportunitat de que hi hagués una votació que incorporés diverses opcions, no només independència sí o no, i una d'aquestes opcions incorporava tres qüestions: blindatge de la llengua, blindatge de finançament i un pas endavant en matèria esportiva. Jo crec que aquella proposta no era baladí, perquè el món de l'esport, entre d'altres coses, és sentiments i és una manera de canalitzar-los. Per tant, jo diria, ara que hi ha diàleg, coi, posem tot això sobre la taula també.
Belén, ara sí.
Bueno, del 36% de mujeres que hay ahora mismo federadas, que a lo largo de estos 10 últimos años han irrumpido tan fuertemente en el mundo del deporte, sigue siendo una realidad que el papel de la mujer dentro del deporte pues está mermado. Ciertamente yo creo que Cataluña ha invertido muchísimo y se ha esforzado en políticas muy concretas para poder dignificar el papel de la mujer dentro del deporte, pero ciertamente queda mucho recorrido todavía. Me gustaría saber qué medidas o qué estáis trabajando vosotros desde la Dirección General y qué recorrido ves en la mujer y el deporte para los próximos años.
Bueno, pues la verdad, primero una asunción de que hay todavía mucho por hacer, perquè, per exemple, diguem, és veritat que en l'àmbit de la pràctica esportiva, en el que és esport escolar, com que hi ha gairebé un 100% de població que fa que el practica, doncs els percentatges són no? de paritat, però a mesura que l'esportista es va fent gran i comencem a la secundària i a l'etapa universitària, doncs el descens de pràctica esportiva, que és general, és molt més acusat en les dones. Val? Nosaltres fa temps que tenim, juntament amb l'Institut Català de les Dones, un pla que es diu Dona i Esport, que fomenta campanyes, programes, en molts àmbits, no crec que ara hagi de fer un... Però sí que voldria posar, per exemple, dos apunts en aquest àmbit. El primer, vaig a la llei, a la nova llei. Com abans comparava el turisme amb l'esport, ara comparo el que van ser les llistes electorals fa uns anys i la paritat en les llistes electorals també en el que ha de passar en el nostre àmbit. Un dels dèficits en els que tenim, diguem, una disparitat de gènere absoluta és en l'àmbit dels directius esportius, no? Jo abans parlava d'aquestes 18.000 entitats esportives que totes tenen juntes directives i el nombre, el percentatge de dones directives és irrisori. Per tant, a mi em sembla, i això hem plantejat amb la llei, que hi ha d'haver una discriminació positiva que passi perquè hi hagi paritat també en les juntes directives de dones. I això hi ha gent que, hòstia, això és impossible. Bueno, també semblava impossible que hi pogués haver paritat a les llistes electorals i no ha passat res, oi? Doncs crec que en aquest sector ho hem de fer. Això pel que fa als equips directius. Pel que fa a la pràctica, doncs la veritat és que estem intentant impulsar tot el que podem, sobretot per conscienciar. I aquí vull fer un agraïment als mitjans de comunicació, perquè fa doncs, escassament unes poques setmanes doncs, hem impulsat aquesta campanya de visualització de l'esport femení en els mitjans de comunicació i està tenint un munt d'adhesions que no ens ho havíem imaginat, no només dels mitjans que l'esteu, diguem, transmetent de forma gratuïta, sinó tota la base, exacte, la gent i la ciutadania està viralitzant aquesta campanya com mai, per tant prendre molta consciència de que l'esport femení és igual d'atractiu, mediàtic, important que l'esport masculí.
I ho és, Salvador, va, tanquem ronda.
Jo volia posar dos o tres peces que jo crec que a vegades no surten perquè són rellevants i estava buscant els números i els he trobat. És a dir, la gent no és conscient de que el 2018, que és l'última dada que disposem, hi ha hagut 26 morts de trànsit. Però el que és més greu, i que la gent no sap, és que gairebé és el doble les morts per suïcidi, 522 persones.
Sí.
Quan parlem de l'esport, parlem o pensem només en el senderisme, és a dir, la gent que està al sofà i que, com el secretari feia esment, el tema de l'activitat física com lliga a la salut i a l'estalvi que suposa. Però una cosa que és molt important a l'esport és els valors que genera.
A veure, mecenatge, molt enfocat en el que deia. Un dels objectius de la llei és també resoldre el tema del finançament. És evident que no tenim una llei de mecenatge i que això ens ho facilitaria. Aquesta és una batalla que fa temps que s'intenta jugar o lliurar en el Congrés dels Diputats, i també m'agradaria pensar que en aquesta dinàmica doncs, de possibilitar coses, potser aquesta pot ser una legislatura clau per facilitar una cosa que ara ja passa en alguns grans esdeveniments. No? És a dir, quan hi ha un gran esdeveniment esportiu, l'Estat contempla la figura de l'evento d'especial interès i llavors les empreses que hi aporten recursos es poden desgravar fins al 90%. Ara, això ho hauríem de generalitzar. És a dir, no hauria de ser només... Si ho féssim generalitzat, doncs segurament tots aquells equips de base que tu parlaves, del voluntariat i tal... i que ara han de trucar al forn, han de trucar al concessionari del poble, no sé, si tots aquests petits que fan un esforç petit també tinguessin un tracte d'aquestes, ostres, tot això ajudaria a tenir aquestes noves vies de finançament privat. No? I sobre el tema, tu deies de la salut mental, jo diria de la felicitat. Bueno, jo sóc un predicador de tot això, perquè m'ho crec també, entre d'altres coses, no? Però perquè també ens ho diu l'OMS. Diguem, el sol fet de que els adults incorporem l'hàbit de fer 30 minuts d'exercici físic al dia, que vol dir sortir a caminar, diguem, té repercussions en salut física, és a dir, redueix, lluitar contra el sedentarisme, ser actiu, redueix una brutalitat al risc de tenir paties tipus càncer o tipus diabetis, però sobretot la repercussió que té des d'un punt de vista de la felicitat és brutal. Això ho estem veient sobretot en programes de gent gran que tenen un motiu per trobar-se, per socialitzar-se. Bueno, insisteixo, és tot allò que dèiem, que l'esport ocupa, té moltes virtuts de manera transversal, però ens cal que els qui decideixen de veritat ho vegin i apostin.
I ho provin, que és el més important, que ho provin, sobretot. Molt bé, esteu escoltant cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Salvador Guillermo, la Belén Marrón, el Daniel Arasa i el Joan Maria Claveguera, el convidat d'avui, el senyor Gerard Figueres, que és secretari general de l'Esport, i abans d'encarregar-se de l'Esport, el senyor Figueres doncs ha estat un bon temps diputat al Parlament de Catalunya per Junts, per Convergència, i també va ser un dels dirigents destacats al capdavant de la JNC, les Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya. Aviam, jo li plantejo ara una qüestió política molt d'actualitat. No estem ja a les portes de que molt aviat ens convoquin unes eleccions autonòmiques aquí a Catalunya. Jo no ho sé vostè des de la perspectiva que té com a polític, podríem dir històric ja, tot i que és jove, de Convergència, de Junts pel Sí, i com vulgui dir-li, aviam, com ha d'enfocar, jo no sé si Junts, PDeCAT, la Crida, qui aquests comicis que tenim a sobre i com s'han d'enfocar, qui ho ha de posar, qui ho ha de liderar. Jo sé que són moltes qüestions en una sola pregunta, són molts caps per un sol barret, que és el que podia ser el que és la convergència històrica dividida ara amb tot això que li he comentat. Aviam, quina reflexió fa vostè, si em pot treure de l'atxutac?
Hauríem de tornar a sumar.
Sí, no? Perquè és molt,
si no, no ho arreglarem.
Molt enrevessat, això, no?
Sí. A veure, jo entro...
Falta esprit esportiu.
Mira. M'ha encantat això. Falta esprit.
També li deixo. També li
hem d'aplicar una mica d'esport a la política. I entre governs, crec que això que està passant aquestes setmanes ja és una mica aquest esprit esportiu, i en aquest cas també dintre d'això que ens diuen ara del nostre espai polític, no? Jo vaig entrar de bastant jove, diguem, a l'època de la universitat en política, sempre ho vaig fer coincidint amb l'època en la que Artur Mas, diguem, agafava les regnes de Convergència i del que eren aleshores Convergència i Unió, i la veritat és que el que em sembla és que hauríem de ser capaços de que aquesta marca que se'n diu Junts per Catalunya, que no deixa de ser una mica el mateix esperit de Convergència, no? De convergim, ajuntem-nos, sumem gent, és el que hauria de tenir, doncs, una mica aquest pal de paller, no? D'agrupar gent que tenim clar, doncs, un determinat horitzó pel país, segurament conscients que les coses no són ni senzilles ni poden ser immediates, i que per sobretot no es poden fer estrictament des d'un punt de vista de la confrontació, sinó que hem de procurar, doncs, d'aglutinar, de sumar sensibilitats molt diferents i afegir una cosa que últimament no es diu prou, que també hem d'afegir ideologia en tot això. És a dir, n'hi ha alguns que estem en política per construir el país d'una determinada manera i no d'una altra, d'una manera i no d'una altra. I per tant, jo diria, des d'aquest centre ampli, que en alguns se sentiran més còmodes anant cap a una banda o cap a l'altra, aquí es pot aplegar molta gent i tornar a fer, doncs, jo diria, un projecte sobretot inclusiu i constructiu, en positiu. Constructiu en positiu, sent conscients que tenim companys, jo tinc companys meus, tinc jefes meus que estan en aquest cas, doncs, privats de llibertat, el conseller Turull, que tinc companys meus que són a fora del país, i que tinguent això en compte, doncs, crec que si realment també des de Madrid es volen arreglar les coses, hem de ser capaços de tornar a posar el comptador a zero i veure com evoluciona, com avancem tots plegats. Per tant, crec que s'ha d'arreglar per aquí, això.
El Daniel volia...
Això, enllaço, va entrar el moment que Artur Mas agafava les regnes del partit, ara es torna el comptador a zero, ara s'ha de plantejar. El senyor Artur Mas pot ser el candidat proper en les properes eleccions d'aquest PDeCAT, Junts per Catalunya, Junts pel Sí, el nou que es vulgui, que valdria la pena que ja se li haurà acabat aquest període pel qual no es podia presentar, seria el moment de tornar?
De poder, és evident que sí, perquè coincidirà amb la, com ho havia dit, amb la...
Evidentment sí, però ho veu que seria el convenient? És el candidat, que creu que és el candidat que en aquest moment té més possibilitats dins del PDeCAT? O PDeCAT, diem el nom, que ja no sé quin nom és.
Junts per Catalunya. Jo crec que el nom que millor defineix aquesta evolució del que havia estat històricament Convergència, amb tota la pluralitat i l'evolució pròpiament dita que això ha sofert. Vull dir que si nosaltres tenim una fortalesa, que som la formació dels presidents. Nosaltres tenim l'Artur Mas, que és un actiu que en el seu dia va fer un pas al costat, que és una cosa molt sorprenent en política encara avui, que és una persona que té una formació, una capacitat, un bagatge, doncs, jo diria, indiscutible. Al costat del president Mas tenim el president Puigdemont, que avui és eurodiputat, que està, diguem, en aquest cas, doncs, a l'exili. Jo crec que tenim tot una fortalesa que jo en aquests moments no aposto tant per dir si l'un o l'altre, sinó de dir per què no tots. Perquè precisament si el que volem és ajuntar, no anem a assenyalar la diferència de l'un o de l'altre, anem a ajuntar. Jo crec que el senyor Artur Mas no està amortitzat ni molt menys. Ara, que ell hagi de ser la persona que vagi al davant, en cert cas s'ho ha de plantejar ell. I jo, pel que l'he escoltat les últimes vegades, ell diu, escolta, jo estic a disposició, però em sembla que no em toca. Bueno, jo crec que ell, el president Puigdemont, tota la llista dels consellers del Partit Demòcrata de Junts per Catalunya, la gent que estem en el sotogovern, el nostre grup parlamentari, els alcaldes, hosti, tenim ferro, és a dir, tenim equip per sortir a jugar al partit i mocions de guanyar-lo. Ara, depèn de nosaltres, diguem, sortir com un equip o com una altra cosa.
Sí. Per canviar, datar-se una mica...
No, és que Joan Maria volia estar amb el...
Sí, el que passa que jo tinc moltes preguntes polítiques per fer-li, però jo voldria tornar al terreny esportiu. Ah. Sí, voldria donar el terreny esportiu perquè hi ha una cosa que
aviam, el Salvador volia seguir en política, sí. O volia...
No, volia, és el, si tenim ferro, part, tema... em sembla que la millor és la qüestió que ell fa.
És que si entrem en política necessitarem una altra tertúlia.
Si tenim ferro per poder organitzar les Olimpiades el 2030. No sé si anava per aquí la teva pregunta.
No, anava per aquí. Ja la formularé després.
No, escolta, ja l'ha fet el Salvador, Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
Perquè em sabria greu que se pogués acabar aquesta conversa i no s'expliqués alguna cosa d'això.
No, estava en el guió previst.
Estava en el guió, passa que el guió passa de pressa.
No, el guió el tinc controladíssim. Pirineus-Barcelona 2030. Com ho tenim, això?
Ho tenim bé. Ho tenim francament bé, i sobretot després de la trobada que hi va haver entre el president Sánchez i el president Torra, en la que aquest és un dels punts que figuren en el llistat de 40 i escaig assumptes, diguem, a abordar, i que hi ha una predisposició pels dos governs claríssima. No? Què és Pirineus-Barcelona 2030? Doncs és un projecte que ens porta a intentar optar als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030. És un projecte esportiu, sí, és un esdeveniment esportiu. Però, i des de que a mi m'ha correspost des de fa 2 anys, diguem, encapçalar-lo des de l'òptica de la Generalitat, recordo que aquest és un projecte que neix amb l'alcalde Areu, que continua l'alcalde Trias, que amb l'alcaldessa Colau hi va haver aquest canvi de lideratge entre l'Ajuntament i la Generalitat, i que aquest lideratge de la Generalitat m'ha correspost a mi en tant que secretari de l'Esport. Aquest és un projecte esportiu, com deia, però que és un projecte que jo insisteixo que s'ha de veure amb tot un seguit d'oportunitats per posar-hi moltes altres coses en el cistell. Per exemple, quines altres coses hi hem de posar en aquí? Doncs començo per la major, que és més política, que és tota la pràctica del diàleg. Si hi han d'haver espais en què aquest diàleg tan reclamat es pugui posar en pràctica, crec que aquest és un dels projectes que ens pot permetre deixar ideologies a banda, cadascú mantenint la seva, però treballant per un projecte que és bo per Barcelona, que és bo pels Pirineus, que és bo per Catalunya i que és bo pel conjunt de l'Estat. A part d'aquesta gran plataforma, diguem, de pràctica del diàleg polític, per què ens serveix a nivell de Catalunya? Per bastir un projecte de país. El país està en aquests moments sofrint una superurbanització, és a dir, Barcelona cada vegada és més forta i cada vegada té un efecte més crida de població. El mateix passa, tot i que en menor mesura, amb les grans capitals del territori, i el fenomen del despoblament s'acusa. I aquella vida que abans en pobles podia ser més o menys fàcil, cada vegada és menys fàcil i menys atractiva, sobretot a cara a la gent jove que es planteja un projecte de vida en algun espai. No? Per tant, plantejar un projecte que passa entre la gran metròpoli, Barcelona i àrea metropolitana, i els Pirineus en plural, com a govern, per què ens serveix? Per replantejar la relació entre la URB i el rerepaís, ens serveix per plantejar infraestructures que històricament manquen i que si no tenim un element d'aquestes característiques difícilment es podran posar ni en pressupost ni sobre la taula, ens serveix per replantejar com aportem oportunitats de vida en els Pirineus, en termes de formació, en termes de connectivitat, etc. No? Jo per mi aquest és un gran projecte que amb l'esport en el centre serveix per abordar molts altres temes i sobretot sense pressa. Què vull dir amb això? Estem parlant d'un projecte que se celebra l'any 30, que són uns jocs que duren 15 dies i que esportivament els farem bé, no en tinc cap dubte. Però l'important d'aquest projecte és que ens permet planificar, desenvolupar la planificació entre l'any 20 i l'any 30 i sobretot pensar en el llegat dels propers 15 anys, estem parlant d'una planificació a 45 anys vista. I això ho dic quan passen 3 dècades als Jocs de Barcelona 92, en els que el resultat, el llegat d'aquell esdeveniment olímpic, encara el viu avui Barcelona i el conjunt de Catalunya. No?
Sí. Belén.
Bueno, aprofitant aquesta idea, com saps, soc de Tarragona, ho porto la sang, i per aquest motiu et volia preguntar sobre els recents Jocs del Mediterrani que van passar a Tarragona i que possiblement és l'exemple o hauria de ser l'exemple del que no ha de passar en aquests Jocs d'hivern si finalment es poden celebrar a Pirineus-Barcelona. No? Jo crec que els Jocs del 92, si alguna cosa va aportar és il·lusió i motivació a la nostra societat, i en canvi en els Jocs del Mediterrani no vam saber fer això. Ara tenim una infraestructura doncs que molt important per la província i per tota Catalunya, però que no està infrautilitzada. I la pregunta és, no sé si aquesta infraestructura es pot utilitzar o veus alguna sortida en temes de formació, de preparació prèvia per esportistes pensant en els Pirineus, Barcelona. I dos, quin serà l'element de cohesió per motivar aquesta societat dormida, entenent que l'esport és una part molt important de Catalunya, però ens falta, sens dubte, aquesta motivació que mogui el nostre voluntariat, a la nostra gent, per fer, sens dubte, jo també ho crec, uns Jocs Olímpics boníssims i exitosos.
Que bé. A veure, Tarragona, eh? Jo diria els Jocs Mediterranis va ser gairebé un miracle que s'acabessin produint, perquè recordeu que es van fins i tot retrasar un any,
sí.
Perquè hi havia un moment doncs, d'impàs a Madrid, entre governs, no pressupost, però al final que allò que s'acabés celebrant i que esportivament anés bé, i dic esportivament, doncs va ser perquè al final ningú, és a dir, tots ens vam encaparrar amb que allò havia de passar i que havíem de fer-ho bé. Jo que li reconec moltes virtuts en l'alcalde Ballesteros, sí que és veritat, i ho he reconegut en públic, va tenir un dèficit, que és que no va saber fer això que tu ara reclamaves, implicar més a la gent, no? És a dir, ens vam preocupar de que totes les instal·lacions esportives de Tarragona i la demarcació estiguessin a punt, ens vam preocupar que els esportistes que venien de tot el món estiguessin bé, ens vam preocupar que esportivament els resultats fossin bons, però la implicació de la ciutadania no es va poder abordar prou, o no es va abordar prou. Per tant, aquest és un dèficit, no? Què tenim avui? Doncs que a Tarragona s'ha posat en el mapa esportiu de la Mediterrània, tenim que Tarragona ha tingut una millora d'infraestructures esportives que sense uns Jocs no s'hagués produït, i entre d'altres tenim que l'Anella Olímpica de Tarragona tenim, jo diria, un minicar, no? És a dir, un centre multiesportiu de primeríssim nivell que en aquests moments està a mig gas, que està a mig gas. Paper de la Generalitat en tot això. Nosaltres vam tenir un compromís, és a dir, recordeu que l'acord dels Jocs Mediterranis neix entre l'alcalde Ballesteros i el president Mas, perquè el govern de la Generalitat volia desenvolupar el que era el Barcelona World, a Port Aventura, sí. I l'alcalde dels Jocs. I van dir, escolta, acord polític, els dos projectes endavant. El compromís de la Generalitat va ser aportar diners pel propi equip organitzador i construir dues infraestructures. Sant Jordi, en aquest cas el que ara és la un equipament esportiu de la Universitat Rovira i Virgili i el Palau d'Esports Catalunya. Secretaria d'Esports va suposar, diguem, una inversió per nosaltres de 36 milions d'euros a Tarragona, que està ràpid dit per una secretaria d'esports que té un pressupost, com he dit abans, de 70. I què ens hem trobat? Doncs que quan s'acaben els Jocs, nosaltres construïm el Palau Catalunya, que és la inversió en aquest cas de 19 milions d'euros, l'anem a cedir a l'Ajuntament de Tarragona perquè la gestionin ells, i ens trobem amb un desacord jurídic entre els serveis jurídics de l'Ajuntament i en aquest cas del Departament de Patrimoni de la Generalitat, no? I passats més d'un any estem així. I per tant no hem pogut fer la sessió, no hem pogut, diguem, obrir de manera ordinària el Palau, sí de manera extraordinària, és a dir, hem celebrat uns campionats d'Espanya de tenis taula, i hem celebrat campionats d'Espanya de bàsquet, i hem celebrat moltes coses, però aquest funcionament diari ordinari no el tenim resolt. Em consta pels serveis jurídics de patrimoni que això està a punt de resoldre's i que per tant la sessió a l'Ajuntament serà efectiva el més aviat possible.
Estem ja als últims dos minutets del programa. Escolti, no podem acabar el programa sense comentar que quins mals periodistes, si no li pregunten al senyor Figueres per aquelles imputacions judicials que té pendent el senyor Figueres, per dues qüestions. Una d'un desviament de subvencions d'uns 2,5 milions d'euros de la Secretaria del Consell Català de l'Esport amb la fundacions de Convergència Democràtica, de l'ex-Convergència Democràtica, i després un altre problema també pel que està imputat és el tema del Canal Olímpic de Castelldefels per unes proves de piragüisme adjudicades amb una empresa, Jocs Olímpics, proves de piragüisme de Buenos Aires adjudicades amb una empresa. No? Són dues qüestions judicials amb les que esteu vostè implicat, no? I imputat. Com està aquest tema hores d'ara?
A veure, són dos assumptes que, amb tota la claredat, però amb tota la rapidesa que pugui, diguem, estan oberts. En aquest cas, nosaltres fa uns mesos vam patir un escorcoll per part de la Guàrdia Civil per instrucció del jutjat número 1 de Barcelona. Diguem, en aquest cas, com vostè molt bé deia, pel presumpte desviament de diners destinats a les subvencions esportives, en aquest cas a fundacions vinculades a Convergència i al procés independentista. Aquest és el titular, diguem, que es va vestir en el seu moment sobre tot això. Què hi ha aquí? Doncs, hi ha, diguem, la sospita, en aquest cas, d'una investigació judicial que comença, en aquest cas, per les subvencions per projectes de cooperació internacional a la Diputació de Barcelona, que té una derivada, que és que una d'aquestes empreses o fundacions que rebia subvencions per fer cooperació al desenvolupament de la Diputació té relació també amb la Secretaria General de l'Esport. La relació existeix, és a dir, la Fundació Catmón en concret, doncs va sol·licitar-nos una subvenció per fer cooperació esportiva a Sarajevo, amb motiu dels 25 anys dels Jocs de Barcelona 92. Recordeu que Sarajevo i Barcelona, Sarajevo era el districte 11,
no,
hi ha hagut un link històric. Ells, aprofitant la commemoració, ens van presentar un projecte, ens van sol·licitar la subvenció i no es va produir aquesta subvenció, és a dir, al final tècnicament es va desestimar i per tant no s'ha atorgat cap subvenció per part de la Secretaria General de l'Esport a la Fundació Catmón. I sí que hi ha, en aquest cas, doncs, tres anuncis. Catmón produïa una revista en la que hi escrivien en el seu consell de redacció, jo diria, reputadíssims periodistes de l'escena mediàtica catalana d'avui, i que en aquesta doncs, revista hi havia anuncis institucionals, doncs, de les diputacions, de l'Ajuntament de Barcelona, d'ara, no parlem d'ajuntaments convergents, i també, entre d'altres, del Canal Olímpic de Catalunya. Anuncis correctament interposats, adjudicats i publicats. I anuncis, doncs, que, com deia, també estan formant part com d'empreses privades. Hi ha pàgines en les que s'anuncia, si no recordo malament, Vodafone, altres, vull dir que amb tota normalitat. Algú ha tingut l'interès en, diguem, vincular aquesta feina, com deia abans, amb desviament de fons. Jo tot el que puc dir aquí és que no hi ha cap desviament de fons ni a fundacions de Convergència, ni al procés, ni en cap altre lloc. L'administració de la Generalitat, i en aquest cas l'administració esportiva, és una administració sobretot subvencionadora. Aquest any 2019 hem tramitat més de 620 expedients que són subvencions a entitats esportives i que tots i cadascun d'aquests expedients, diguem, no passen per les mans dels polítics, sinó que hi ha un procediment absolutament reglat de tècnics, funcionaris, interventors i que, diguem, tots els expedients que se'ns han requerit s'han ensenyat i a més estan impolutament tramitats i justificats. Des d'aquest punt de vista, tranquil·litat.
Doncs aquesta explicació deixarem que la justícia digui el que hagi de dir quan li pertoqui. Nosaltres el que farem és agrair al senyor Gerard Figueres la seva presència aquest dissabte al Converses. Moltíssima sort i que, escolti, això dels Jocs d'hivern del 2030 Pirineus Barcelona sigui una realitat que ens agradaria molt a tots plegats. Senyor Figueres, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vostès.
Gràcies també a la Belén Marrón, Salvador Guillermo, de la Lassa, Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana.